La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut del matí, un quart i un minut de 10 del matí del dimecres 7 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Recordeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio analògica, la FM, la 91.5 de tota la vida, i també per internet a través de la web cugat.cat, ara en directe, o bé posteriorment en format de podcast. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític amb representació al ple municipal. I des de la setmana passada ja ho fem amb els representants dels 7 partits que formen el nou ple, encara que no prendran possessió fins al dia 17 de juny, en aquell ple de Constitució dels Ajuntaments a tota Catalunya i a tota Espanya. Saludem ja, sense més preàmbuls, a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Cristina Paraire, regidora electa de Junts. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Esther Madrona, regidora electa d'Esquerra i tinenta d'Alcaldia de Cultura en Funcions. Molt bon dia.
Bon dia.
Estem esperant en Rosendou, de l'assessor del grup municipal del PSC, a veure si pot arribar a temps. També està amb nosaltres Álvaro Benejam, regidor electe del PP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Oriol Sánchez, regidor electe de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Marcos Rodríguez, regidor electe de Vox, també. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Aina Balada, regidora electa d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvinguda també a les tertúlies, que avui t'estrenes. Dimecres de la setmana passada vam fer el primer anàlisi dels resultats, encara en calent, però crec que ja tots heu tingut temps de mirar bé els números, del dret i del revés. Alguns heu fet inclús rodes de premsa per valorar en públic aquests resultats, com va fer ahir els Comuns o dijous passat va fer la CUP, i també alguns dels vostres partits ja han fet les primeres reunions exploratòries, diguem-ho així, per mirar les possibilitats d'acords, de pactes, etc. Per tant, comencem amb tu, Cristina. Vam dir que faríem més l'ordre de tret d'algun dia excepcional, per algun motiu, farem l'ordre de vots. Per tant, Cristina, com ha sigut aquesta primera setmana i aquests primers contactes inicials?
Bé, moltes gràcies, molt bon dia a tothom. Doncs, bueno, ha sigut una bona setmana, ho diria així, no? Païnt els resultats també, doncs, aterrant, i, evidentment, doncs, també pensant, tenim 9 regidors, la majoria és 13. Està clar que el Josep Maria, el nostre candidat, doncs, sembla que si no passa res, doncs serà proclamat alcalde el dissabte, però també doncs ens preocupa la governabilitat, no?, de la ciutat. És cert que es pot governar en minoria, però ens falten 4 vots, no?, per tirar endavant, doncs, per poder aprovar les coses. I per tant, durant aquesta setmana, doncs sí que s'han començat a tenir contactes, hem començat a tenir contactes amb Esquerra, que és la força, doncs, que millor resultat ha obtingut després de nosaltres. També, doncs, el Josep Maria ha començat trobades, també s'ha trobat amb l'Álvaro Benejam del PP, i sé que té agendades, doncs, altres trobades. Nosaltres, una mica la idea que tenim, doncs, és intentar arribar als màxims consensos, com hem estat dient durant la campanya, a posar sobre la taula els projectes de ciutat en els que crec que hem d'obtenir el màxim acord amb totes les forces polítiques, perquè tenim reptes importants i s'han de tirar endavant amb el màxim consens. En aquests moments no puc dir res més.
Bueno, ja m'ho imaginava, però ho hem hagut d'intentar. Doncs va, ho intentem amb l'Esther Madrona.
Acabaré una mica com la Cristina, jo crec. Però ell li preguntaves, no?, una mica com li havia anat la setmana, no?, fins i tot. I jo crec que des d'Esquerra Republicana sí que podem dir que ha estat una setmana intensa, que sobretot ens hem dedicat a escoltar el que ens explicàvem, ens volíem proposar també des de Junts, i sobretot també escoltar-nos a nivell intern, no només els 4 regidors que hem sortit electes de cara al següent mandat, sinó evidentment també, doncs, a tota la nostra militància i gent que sabem que ens envolta i ens acompanya. El que diré a partir d'ara és com una obvietat, però jo crec que sí que és una d'aquestes coses que hem acabat com de reforçar durant passada setmana, que és que ens hem encoratjat o ens hem encara com tancat més en la idea de fer tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir que aquesta ciutat mai tiri enrere, no? Tots aquests avenços que hem anat aconseguint com petites formiguetes durant el mandat passat, no volem que desaparegui, no? No tenim cap tipus d'intenció de revertir totes les coses que hem fet en aquest mandat que està a punt de... És una mica complicat dir mandat actual, present, futur, però en qualsevol cas el que està a punt de...
És mandat actual.
Exacte. Una mica liós, però cap problema. En qualsevol cas, sí que com a línies mestres, jo crec que això és el que acaba capitanejant qualsevol de les converses que tenim, sigui a nivell intern com extern, és la priorització de temes com, per exemple, el benestar social de tota la ciutadania, evidentment, seguir preservant aquests drets de les persones, el concepte de l'habitatge, el concepte d'habitatge per joves, el concepte de joventut, canvi climàtic, sostenibilitat, totes aquestes coses que per nosaltres són estratègiques, les seguirem treballant, sigui des d'on sigui.
Molt bé, moltes gràcies.
No he dit res, eh? Bueno, has quedat sense exclusiva.
Es pot llegir entre línies, si vols. Endavant, Álvaro.
Bueno, jo tinc l'opinió, no, sobre el que s'ha de fer en el futur, no? I nosaltres, com a partit polític, que hem proposat coses molt concretes durant aquesta campanya, també voldrem que durant aquest pròxim mandat l'equip de govern que estigui entomi part o moltes d'aquestes propostes, no? Perquè creiem que són bones per Sant Cugat. I al final el nostre projecte és constructiu, de construir ciutat, de construir societat a Sant Cugat, de fer les coses bé, de bona gestió i de cuidar l'entorn i les persones. Però fent hincapeu també en qüestions com la seguretat, depurar defectes que té a dia d'avui de gestió a l'Ajuntament, com les llicències, que són coses bàsiques, i nosaltres en aquesta reunió que vam tenir amb el Josep Maria Vallès, candidat de Junts, l'altre dia li vam transmetre totes aquestes coses, aquestes qüestions. Nosaltres volem que això es faci, ho facis tu amb recolzament del Partit Popular o amb recolzament de la resta de partits, és igual, però volem que aquestes coses es facin perquè creiem que són bones per Sant Cugat. També és veritat que, sentint a l'Ester, jo crec que hi ha un mandat evident a les urnes, no? Hi ha un vot de càstig molt evident a les urnes contra els partits que han estat governant aquest mandat. Jo no dic que tot el que s'hagi fet aquest mandat sigui dolent, evidentment que no. Però sí que dic que hi ha coses que la ciutadania ha percebut com no adequades per Sant Cugat, i per això han votat el que han votat. I això els hi ha de fer actuar en conseqüència amb ells, no? Deia l'Ester que no pensen tirar enrere i tal. Bueno, jo entenc que les seves polítiques són les seves polítiques i que no les vulguin tirar enrere, però hi ha coses que la ciutadania ha dit clarament que no les vol. I, per tant, l'equip de govern ha d'actuar en conseqüència. I el propi Esquerra, PSC i CUP també han d'actuar en conseqüència. No dic que renunciïn a les seves polítiques, a les seves qüestions ideològiques, però sí que s'ha d'entendre que el vot que ha sortit de les urnes és aquest.
Molt bé. Gràcies, Álvaro. Oriol, de la CUP.
Nosaltres, doncs, com la resta de partits, òbviament, hem reflexionat, hem debatut, estem encara debatent, hem fet una primera assemblea oberta amb la gent que ens va donar suport, en farem una segona, hem fet una sèrie d'anàlisis, òbviament també hem mirat, doncs, el mapa i els percentatges, tot això que una mica es mira, no? És evident que el gran factor decisiu ha sigut l'abstenció, que no ha sigut repartida de forma proporcional. Les dretes han anat a votar, com ho fan sempre, les esquerres no, i aquí hem d'analitzar una mica quin és el paper que ens toca, si és no haver comunicat prou bé el que havíem fet, si és que s'ha valorat negativament algun pacte o el que sigui, i en això estem treballant. Vale? El que sí que, evidentment, i sense treure aquesta anàlisi, nosaltres com a CUP ja vam fer una roda de premsa, ja ho vam dir, tenim unes prioritats molt clares per nosaltres, i dubto que això estigui fora del consens. Seguirem defensant una ciutat de drets, seguirem defensant una ciutat inclusiva, una ciutat que no expulsi, vale? I per tant, doncs, estarem atents a qualsevol retallada. Jo també crec que és molt important, quan parlem de consensos, doncs consensos com l'habitatge públic. Jo crec que això està fora de cap dubte. Per tant, nosaltres continuarem apostant i treballant per maximitzar aquesta aposta, aquest habitatge públic, perquè la gent que viu a Sant Cugat es pugui quedar a Sant Cugat i no sigui expulsada tal com molts informes han demostrat, vull dir, no estic parlant de forma baladí, que és pel preu de l'habitatge, no? I això és una cosa en la qual nosaltres doncs hi volem seguir treballant. Aquí ens hi trobaran, a nosaltres. Nosaltres farem oposició, no hem rebut cap trucada, també t'ho diré, no sé si l'hem d'esperar, vull dir, òbviament l'atendrem, com no podia ser d'una altra manera, però bueno, en tot cas, nosaltres ara de moment estem en una oposició que serà ferma, que serà constructiva i no serà demagògica, això és evident, vull dir, com hem fet sempre. Per tant, quan es tracti de prioritzar drets i de treballar perquè la ciutadania es quedi a Sant Cugat, ens hi trobaran. Quan no sigui així, doncs estarem en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Marcos Rodríguez, de Vox.
Bueno, en Vox, perdó, estem encara analitzant dades, organitzant, evidentment, l'estructura d'aquí de Sant Cugat, i, en definitiva, pues, el resum és que estem molt contents amb els resultats. Podrem influenciar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i defenent els valors i els interessos de les famílies i els veïns, no? I el que sobretot volem ser és útils, no? Útils a la ciutadania, no? Resoldre els seus problemes i resoldre els problemes reals dels santcugatencs, no? Vox és un partit imparable, està creixent a Catalunya, està creixent a tot el país, i això és perquè els ciutadans tenen molt clar que volen treure les polítiques de l'esquerra i els partits independentistes, no? I aquesta opció, l'opció alternativa, és a dia d'avui Vox.
Molt bé, gràcies, Marcos. I Aina,
sí, hola. Bueno, en primer lloc, que jo no els havia felicitats per la victòria. Nosaltres, des de Comuns, doncs, a veure, mirem des de dues perspectives, no? En primer lloc, estem contents perquè entrem a l'Ajuntament amb dos regidors que no ens havíem quedat fora per anar separats el 2019. Crec que hem fet una molt bona feina de partit, de consolidar el partit des del 2019, i això ha donat els resultats, hem pogut entrar. Però, òbviament, estem tristos per la situació en general, que ha sigut la baixada de les esquerres. Crec que també ha degut a una abstenció molt gran per part de la ciutadania, i que crec que és la gran perjudicada, no?, en tot això, perquè una societat democràtica és una societat que vota, no? Tot i així, m'agradaria donar optimisme a les esquerres, perquè crec que tampoc s'ha de valorar directament de que la població ha castigat a un govern d'esquerres. Òbviament sí que hi ha hagut coses que segurament no s'han entès, que no s'han explicat bé, però crec que si sumem tots els vots que aconseguim, les forces que van fer el tripartit, més els comuns, no és un sector petit de la població que vol un canvi de governabilitat o aposta per una política pública o per una política ecologista i de drets. Vull dir, que aquest catastrofisme que ens estan dient des del Partit Popular o Junts no és veritat. Però bueno, és a dir, nosaltres tampoc hem rebut cap trucada, i per això ja també vam fer una roda de premsa. Crec que les forces d'esquerra són responsables de fer una bona oposició i de tenir un paper rellevant a la política, perquè no tenen la majoria absoluta, i crec que hem de ser responsables també amb tot el que hem dit i tot el que hem fet aquests 4 anys. Per això nosaltres ja vam fer la roda de premsa i creiem que hauria d'haver un pacte d'esquerres per tal de poder fer que no retrocedeixi en drets, però també avançar en drets, perquè és possible, perquè nosaltres també tenim un conjunt de ciutadania que ha apostat per nosaltres i que ens defensa. Crec que no podem caure en el pessimisme.
Molt bé. Sobre això, mira, m'ha anat molt bé perquè volia treure el tema aquest que vau proposar ahir, no?, aquest front d'esquerres. Volia preguntar-vos exactament com s'articularia, i també feia una crida a Esquerra a no entrar al govern, no? Vull dir que, si vols, aquí també podem aprofitar, però, Cristina, m'havies demanat respondre a l'Aina.
Sí, que jo no he dit el que dius que he dit. Jo he dit que estàvem, que volíem consens amb tothom, amb els temes de ciutat. I després, respecte al que ha dit l'Esther, escolta, nosaltres, jo crec que tots els que estem asseguts aquí avui volem el millor per la ciutat, val? Llavors, a mi, que parleu ara de retallades, no, ho ha dit l'Oriol, de retallades, de no sé què, bueno...
Estarem atents a veure si passa.
Vale, anava a dir, nosaltres també estarem atents a la situació econòmica que ens trobem. Evidentment, nosaltres tampoc volem que ningú marxi de Sant Cugat, però vosaltres heu estat al govern i tampoc tinc clar què és el que heu fet perquè ningú no marxi de Sant Cugat. Vull dir que també això vull deixar-ho clar. Jo crec que la nostra postura és intentar que la gent de Sant Cugat pugui viure a Sant Cugat. Jo no sé per què us feu vosaltres propietaris com d'aquesta defensa de drets, com si nosaltres no defenséssim els drets dels ciutadans. Vull dir que jo crec que els podem defensar, jo crec que tots els defensem, ara, des d'òptiques diferents, però que les esquerres i la dreta i nosaltres aquí no crec que us hagueu d'apropiar d'aquest discurs de drets, de que ningú quedi enrere i d'això, perquè jo, nosaltres en el nostre programa, que us el podeu mirar, també ho portem. I després del que ha dit el Marco, doncs és cert que han aconseguit entrar, que hi ha una, igual que hi ha molta gent que ha votat Esquerra o les esquerres amb els diferents partits, i que és molt important i s'han de tenir en compte perquè és un gruix molt important dels ciutadans, també n'hi ha hagut per l'altra banda, cosa que també ens preocupa. Llavors aquí tots fem la nostra lectura, però jo sí que cansa una mica de no tirar enrere. Bueno, doncs per nosaltres també vau fer coses quan vosaltres veu entrar que d'això, i hi ha moltes coses bones que heu fet, us ho dic així, vull dir, ho ha dit l'Àlvaro i és cert, hi ha moltes coses bones, però és normal que estigueu atents a les vostres línies vermelles dels programes, i l'aritmètica ho permetrà també, i per tant amb això haurem de jugar, però jo el planteig que feu com si no haguéssiu estat al govern, doncs no l'entenc.
Molt bé. Jo volia ara que em responguéssiu tant a l'Oriol com a l'Ester el plantejament que va fer ahir en Comú Podem d'aquest bloc d'esquerres, com s'articularia, i en el cas concret, Ester, la petició que feia ahir en Comú Podem de que Esquerra no entrés al govern per poder influir des de fora. Endavant.
Sí, de fet, m'havia apuntat com tres coses i ara intentaré com ajuntar-ne dues també per donar-te una mica de resposta a aquesta última qüestió. Quan la primera intervenció parlàvem del que havíem fet la setmana passada, no? Hem explicat que ens hem trobat amb Junts, a banda de fer trobades internes, hem fet aquesta trobada externa, per entendre'ns, amb Junts, perquè són els que ens han trucat i han volgut xerrar amb nosaltres. Això no vol dir que no vulguem parlar amb la resta de gent. És a dir, nosaltres ahir, quan vam veure aquesta roda de premsa vostra de Comuns, i jo vaig pensar, ostres, doncs potser també estaria bé que hi hagués hagut també una trucada per part nostra. Aquesta trucada la farem no només a Comuns, sinó també a tots els altres partits amb qui estem formant govern encara a data d'avui, per analitzar moltes coses, i per tant tot allò que sigui treballar per aquesta ciutat en clau d'esquerres, per, encara que la Cristina no li acabi d'agradar aquesta frase, no? Intentar no retrocedir amb moltes de les coses que
entenc,
hem fet.
Entenc el que vols dir, però
sé que m'entens, però també està bé, no? que ho pugui tornar a dir jo en veu alta, tot el que sigui treballar de forma conjunta amb les esquerres en aquesta línia, doncs aquí ens hi trobareu. Volia dir aquestes dues coses, i després també volia fer una mica de referència a Álvaro, al que comentaves, aquesta idea del vot de càsting, no? Jo no soc experta ni en dades ni en política, però el que sí que crec és, de fet, una cosa que ja deia l'Oriol abans, no? Quan les coses van una mica mal dades, la dreta sempre hi és, la dreta sempre surt al carrer, és una mica com, al meu entendre, fins i tot contradictòria, però la dreta surt, la dreta se'n va votar, i en canvi les esquerres no ho fem. Malgrat tot, també l'Aina ho comentava, no? Si acabem sumant tots els vots a totes les esquerres, no hem d'estar extremadament tristos tampoc, perquè realment la ciutat no ha fet un vot de càstig cap a les esquerres. Vull dir que crec que és molt banal dir una frase única dient hi ha hagut un vot de càstig, sinó que crec que el que cal entendre és que la societat com a tal no ha anat a votar, i això ha provocat diverses coses. Molt segurament comparteixo la reflexió amb l'Oriol de no hem sabut comunicar tot allò que hem fet. Igual ens ha faltat una mica de comunicació o trobar la manera d'explicar què és tot allò que estàvem fent.
Molt bé, gràcies. Fem ara l'Oriol i després l'Àlvaro i el Marcos.
Vale, jo primer, per respondre als Comuns, nosaltres, pues, òbviament, si ens ho comenten per reunir-nos, per parlar, no hi ha cap tipus de problema. Vale? Respecte al tema dels resultats, que l'Ester m'ha recordat una cosa. Bueno,
ai.
No. És interessant entendre que aquesta gent que no ha votat ha fet això, no ha votat. No ha anat a una altra alternativa, no? Aleshores, per tant, aquí hi ha camp per recórrer, camp per recuperar i camp per continuar ampliant. Hem de trobar la manera com fer-ho i quin és el discurs més adequat per dirigir-nos-hi, vale? Però no és un tema que jo tampoc estic negatiu, simplement, bueno, és un atzucar que en el camí, no passa res, vale? Aquí dependrà de com ens ho prenguem i de com ho sapiguem tornar-los a interpel·lar, doncs, de recuperar aquesta gent. També voldria comentar, vale, que quan la... Bueno, nosaltres sí, parlem de retallades, parlem del perill de que això pugui ser, perquè si nosaltres, quan vam estar al govern i si haguéssim estat en una altra hipotètica aritmètica, no? Doncs òbviament haguéssim vetllat perquè el pla d'habitatge públic amb tots els seus pisos s'hagués doncs, tirat endavant. Per tant, us interpel·lem a vosaltres també a tenir-lo en compte. En aquest sentit, també, a l'hora de planificar un nou barri com Can Ametller, doncs nosaltres vam apostar decididament per un 50% d'habitatge públic i nosaltres també entenem i continuem defensant aquesta aposta. Quan parlem de donar drets o que si ens atribuïm o no ens atribuïm el fet de ser qui hem donat drets o qui hem ampliat, donat no som ningú per donar, vale? Se'ls dona la pròpia societat i per tant la pròpia societat ha de ser la garant perquè aquests drets es continuïn mantenint, però hem augmentat un 60% el pressupost de serveis socials, donant i ampliant serveis. Això és garantir drets, vale? Per tant, en aquest sentit també estarem atents. També hem augmentat espais de participació, espais hem dinamitzat, s'ha dinamitzat i així es va valorar, no?, de forma molt positiva el funcionament del Consell de Ciutat. Creiem que ha de continuar prenent part important i decisiva en els assumptes transversals de ciutat, igual que l'Assemblea Ciutadana, el qual també doncs, us encoratgem a continuar-la mantenint, vale? O també doncs, mantenir la bústia ètica, no?, que va ser també una aposta des de participació decidida que va costar el seu, però al final va resultar que era pionera a nivell europeu i tot. Per tant, quan parlem de drets i d'estar atents a aquests drets, us encoratgem a mantenir i a treballar per mantenir, per exemple, aquestes qüestions.
Molt bé, gràcies. La tercera pota de les esquerres seria el PSC, a qui li voldria preguntar, però no tenim cap representant avui, per tant, passem el tornarà a l'Àlvaro i al Marcos.
Bé, sí, quant a la participació, no? Es comentava que la dreta va votar sempre i que l'esquerra no, que només va votar quan li interessa. Jo, aquesta anàlisi tan bàsica... No la trobo, però res
ha dit quan l'interessa
no quan l'interessa, sinó que la participació en aquestes eleccions ha sigut més baixa de l'esquerra perquè s'ha quedat a casa, perquè no ha anat a votar, no? Així sí? Vale. Llavors, més o menys és el mateix, però dient-ho d'una altra manera.
Menys
tendenciós, vale, sí. Ara dir quan l'interessa o no. Al final vas, si t'interessa votar i canviar el que hi ha, vas i votes. I si no t'interessa, et quedes a casa. O sigui que de tendenciós no té res. És així i és una realitat. El que no farem és dir, és fer eufemismes, no? Si no els hi ha interessat anar a votar a partits d'esquerres, encara que tinguin aquesta sensibilitat política, doncs és perquè no han volgut. És perquè han detectat que hi ha alguna cosa que, o no perquè han detectat, perquè no hi havia res que els tirava cap al col·legi electoral a votar. I és així, perquè no estaven doncs animats a fer-ho. I jo crec que carai, heu de fer una crítica. És que només sento que no hem sabut comunicar el que hem fet. Però si no és comunicar, això es tracta a la gent d'una mica de que si ho comuniques bé ho saben i si no ho comuniques bé no ho saben. No, la gent percep el que es fa. Poder no percep el total i la comunicació ajuda i tal, però la gent percep, la gent sobretot saps el que percep, el que no es fa. I llavors comunica molt però fer poc, llavors la gent s'entera perfectament i és el que ha passat en aquest mandat, vale? Llavors, clar, és que i a més, quan parleu del que s'ha fet és que si hem fet no sé què de temes d'habitatge, que si hem fet temes de serveis socials tal, i esteu parlant tot de coses que no són competències ordinàries d'un ajuntament. Són competències extraordinàries. O sigui, és a dir, no són competències... No són coses que hagi de fer sí o sí un ajuntament. De les coses que ha de fer sí o sí un ajuntament per llei, no hem mencionat res. I és aquí on la gent, crec jo, és la meva opinió, ha detectat defectes. Manteniment de la ciutat, arranjament de carrers i moltes altres coses. Vale? Està molt bé pensar en habitatge. Tots pensem en habitatge. Tots ho portem al nostre programa electoral. Està molt bé parlar de serveis socials, però també està molt bé parlar de les competències obligatòries d'un ajuntament. Obligatòries, estic dient. Que és per això, perquè la normativa diu que nosaltres, com a regidors, cobrem un sou i com a regidors de govern cobrem un sou superior. És per fer aquestes coses, no per fer les competències impròpies, sinó per fer les competències pròpies. Llavors, clar, sí, està molt bé parlar de les competències impròpies i fer gala del que s'ha fet, del que s'ha fet o del que s'ha comunicat que es volia fer, perquè hi ha moltes coses que s'ha comunicat que volia fer i no s'han fet. Però bueno, perquè ja si repassem els programes electorals d'Esquerra, per exemple, de PSC i de CUP, doncs, milers de coses que no s'han fet i heu estat 4 anys allà al govern. I eren per aquest mandat que estem a dia d'avui, que acaba el dia 17. No pel pròxim. Bueno.
Molt bé. Gràcies, Álvaro. Marcos?
Bueno, jo voldria remarcar que les dades d'abstenció són similars a les eleccions de l'any 2015, amb la qual cosa jo crec que si la gent ha anat a votar és evident que és per alguna cosa, no? Perquè no motivava segons quines opcions que tenien, no? I el que està claríssim és que Vox ha triplicat els seus resultats respecte a les eleccions de l'any 2019. I això és perquè nosaltres representem el canvi, no? L'alternativa, i així ho entén el votant, no? Vox, jo ho remarco molt, no? Bueno, intento transmetre la idea, no? Que Vox no ve la política a canviar colors o cadires, no? Sinó que ve a canviar realment la política, és una eina per canviar la política, no? I des d'aquí, pues, vull centrar o redirigir una miqueta, que a nosaltres el que ens importa, no? Redirigir la importància de ser útils per resoldre els problemes reals de les famílies i dels veïns de Sant Cugat. I per últim, remarca molt que nosaltres serem la defensa, farem una defensa ferma de la família i els seus interessos des de dintre l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Molt bé, gràcies. I Aina?
Doncs, bueno, agraïda de sentir a la CUP i Esquerra que estan disposats a parlar. Falta el PSC a veure què diu, però bueno, nosaltres també dic que estem oberts a aquest diàleg i que, de fet, tenim ganes de començar-lo. Per altra banda, bueno, clar, s'han sentit coses aquí com que l'abstenció és culpa del tripartit, un vot de càstig. A veure, l'abstenció és un... Bueno, que és un vot de càstig a l'esquerra, no?
L'abstenció, sí.
Val, quan és un problema democràtic general, és a dir, quan no hi ha il·lusió, tampoc hi ha il·lusió per l'oposició que s'ha fet.
Pues és el que he dit.
Val, vull dir que no només tenen responsabilitat
per l'oposició.
Sí.
Si l'oposició ha guanyat.
L'oposició ha guanyat, però l'abstenció no és un triomf de ningú. O sigui, és una pèrdua
no és un triomf,
de tots.
No és que no és un triomf de ningú. L'abstenció és una és escollir. Esculls anar a votar o no anar a votar. Ja estàs en la llibertat sí. de fer-ho. I indica molt anar a fer-ho o no anar a fer-ho. Indica molt. Llavors, el que no podem fer és no...
Indica un desgast en la política. A la política en general, no de determinats partits.
Ah, bueno, si tu interpretes així... Bueno, si un determinat sector va a votar i l'altre no va a votar, és per alguna cosa. No per el desencant en general.
Clar, ara voler dir que només... les dretes també volem drets, sí, però és que precisament tu mateix has dit, no hi ha competència, hi ha competències que no s'han fet en aquest ajuntament, que no són dels ajuntaments, com és serveis socials i habitatge, perdona, com no són competències directes de l'ajuntament?
No, són competències social... impròpies. Bueno, impròpies, he dit, competències pròpies, competències impròpies. Si això està regulat per llei, si no, és que no ho dic jo. És que no m'ho invento.
Aleshores ens quedem només en...
No, tampoc he dit això. Home, tampoc he dit això,
evident,
acabo de dir.
Si
acabo
aquesta
de
és la teva proposta, no, és evident, perdona, que no coincidirem en la feina que ens ha fet pels ciutadans.
Jo no sé, perdona, és que és el meu respecte, però, o estàs sort, perquè jo no he dit això, o no vols fer cas a el que jo he dit, o sigui, o fas cas omís, perquè jo he dit que evidentment tots ho portem, aquestes qüestions, al programa electoral. Tots. Perquè ens hem mirat els programes de tots. Tots portem serveis socials i qüestions d'habitatge.
Però de manera diferent, per tant, és el que es diferencia, per tant, és el que destaquem quan diem obra de govern i quan diem prioritats.
Ja, però jo acabo de dir...
T'he escoltat molt bé.
Sí, però només heu parlat d'això.
No, era el meu torn i, per tant, nosaltres quan parlem de la ciutat de drets és parlar d'una manera concreta de serveis socials, és parlar d'una vida digna dels ciutadans i ciutadanes, és parlar de medi ambient, no només portar-ho al programa, sinó també dotar-ho de pressupostos, també fer polítiques concretes que també ara es diu que foten 4 anys, però hi ha una altra banda que porta 30 anys i tampoc ha fet res respecte a tots, tots aquests temes.
1.800 pisos, tots els arbres que té la nostra ciutat, ciutat verda, qualitat de l'aire que no tenen municipis on governeu vosaltres. Vinga, home, com pots dir que no han fet res en 32 anys?
És que no ha sigut la prioritat els drets socials. Aleshores, aquí jo crec que sí que les forces d'esquerres hem d'ajuntar-nos i fer una bona política social i fiscalització del govern, també.
Molt bé, perfecte. Si algú vol afegir alguna cosa més tema eleccions, fem un últim torn, i si no, volia fer un tema, començarem a introduir a poc, temes no electorals, tot i que, evidentment, els temes ara mateix no hi ha un altre tema a la ciutat que això, i tampoc es pot parlar de polítiques perquè un govern està de sortida i l'altre està d'entrada i encara no sabem què farà ni què deixarà de fer. Per tant, ho deixem una mica en stand-by, però sí que la setmana passada, si no m'equivoco, la Festa Major Alternativa, els responsables, van anunciar que farien la Festa Major i tornaven a canviar d'ubicació. En aquest any els hi toca en el parc de Can Vernet, just davant de la zona esportiva municipal Jaume Tubau. Les organitzadores han criticat la decisió de l'Ajuntament de traslladar de nou aquesta Festa Major Alternativa i han assegurat que pateixen un menyspreu institucional, en paraules seves. L'any passat van estar al Parc Ramon Bernils, a tocar la Rambla del Celler, però també han passat per la plaça Pep Ventura, l'escola del pati, el pati de l'escola Joan Maragall, etc. De fet, les portaveus han reivindicat la necessitat de consolidar un espai permanent més prop del centre del poble. Per tant, en aquest cas, com a tinent d'alcaldia en funcions de cultura, sí que et pregunto directament, Esther, hi ha una voluntat explícita de canviar expressament el lloc, precisament, suposo que pels veïns, que això també la zona de concerts a vegades es fa, o la fira també es fa, no? És a dir, ja, és un tema relacionat amb això?
Em sembla, Albert, que aquesta pregunta no m'agrada gens com l'has qüestionat, no? Si tenim com la intenció expressa d'anar canviant aquesta
activitat. No, però em sembla que amb la fira es fa precisament perquè els veïns es queixen, eh? No ho dic com a negatiu.
La fira se segueix fent on es feia, per entendre's. Vull dir que no està passant en qualsevol cas, per no entrar en debat amb tu, que entenc que ets el que menys ha de debatre d'aquesta taula fins i tot. Simplement dir que sí, és veritat que la Festa Major Alternativa enguany canvia d'ubicació, com canvien d'ubicació també altres activitats de la Festa Major d'aquest any. Vam fer una primera nota de premsa d'avançament d'alguns canvis. Setmana vinent seguirem explicant coses sobre el funcionament de la Festa Major d'aquest any, però en qualsevol cas sí que dir dues coses. La primera, explicar que aquesta nova ubicació de la Festa Major Alternativa es va treballar evidentment de la mà del col·lectiu organitzador de la festa. De fet, en el moment en què es va sortir literalment al carrer a buscar espais, van ser ells i elles qui van escollir aquesta nova ubicació, que els hi van queixar, buscaven un espai amb una sèrie de condicions, entre elles, per exemple, que fos un espai extremadament ombrívol, amb arbres, perquè és un espai, és una plaça on s'hi organitzen també moltes activitats durant el dia i durant la tarda, per tant, necessitaven que fos un espai amb arbres. Seguint aquesta premissa i un parell o tres que ara mateix sóc incapaç de recordar així de bon matí, es va trobar aquest lloc i els propis organitzadors van ser qui van decidir o qui van veure amb bons ulls agafar aquesta ubicació. Això en primer lloc, i en segon lloc, jo sí que també aprofito aquests segons que tinc el micròfon al davant per demanar als organitzadors que si volen parlar amb mi, estic a la seva plena disposició perquè no ho han fet encara, ni per bé ni per dolent, per entendre'ns. Per tant, totalment disposada a parlar del que faci falta, però sobretot vull que quedi clar que no és un canvi volgut, no és un canvi fet expressament, fins i tot, sinó tot el contrari. Es va detectar aquesta necessitat de canvi d'ubicació, com insisteixo, que canvien d'ubicació altes activitats de la Festa Major. És un canvi d'ubicació que s'ha treballat amb ells, buscant espais que compleixin els seus requisits i que l'espai que ells mateixos van decidir va ser aquest.
Doncs, llavors, no entenem si això és així, la roda de premsa, però d'acord.
Jo tampoc.
Mira, si vols, Oriol, com a potser sector més proper a la Festa Major Alternativa... Que...
Jo he participat activament en edicions anteriors, quan m'ho podia permetre també per edat, estar tota la nit allà fent barres, però tinc altres fonts de cansament que
la família,
que no em deixen dormir.
Les famílies
sí, jo també defenso les famílies sancuatenques, evidentment. Simplement això, aleshores no entenc vale, el perquè d'aquesta roda de premsa, no? No entenem el perquè d'aquesta roda de premsa. Jo faria una reflexió en el sentit de que la FMA és una festa que porta 15 anys, que ha sigut moguda moltes vegades, i així com hi ha espais que... Això ja seria un encàrrec pel nou ajuntament. Doncs així com hi ha espais que tenen espais consolidats per, i que tothom sap on són, doncs jo també demanaria o demanaríem que... i no només l'FMA, però tots els espais consolidats, en aquest cas 15 anys l'FMA, doncs tinguessin un espai de referència, perquè al final també per fer la comunicació, per fer la difusió, perquè la gent pugui venir i sàpiga i ho pugui referenciar, doncs creiem que és molt important. En aquest sentit també, doncs això m'estranya, no?, el que dius, Esther, en aquest sentit, que si s'ha pactat l'espai, doncs facin aquest comunicat. Suposo que al final o no s'haurà pactat tant o...
Oriol, no.
Bueno, no ho sé, jo, clar, jo estic parlant pel comunicat, si no, no entenc per què l'han fet, no? Aleshores, bueno, si no, com a mínim esperem que en breus es trobi una ubicació una ubicació definitiva que pugui perdurar en el temps.
També, puc fer un petit incís?
Sí, queda poquet.
Un segon i mig. Dic que potser aquesta ubicació que els organitzadors mateixos van veure amb bons ulls, pot ser aquesta ubicació definitiva.
Molt bé.
Si ells així ho consideren.
Doncs això us tocarà decidir-ho vosaltres. Cristina, vols dir alguna cosa?
Sí, em sona. Sona perquè mai encertem el lloc de la Festa Major Alternativa. Ja recordo aquesta problemàtica. Jo recordo reunions, sobretot a final del mandat anterior, que el que sí que ens demanaven era que ells poguessin saber el lloc on estarien amb temps, perquè enfocaven les activitats d'una manera, llavors necessitaven preparar-ho i que no es podia canviar d'un dia per l'altre i tot això. Home, jo en Festa Major el que sí que crec, i ara no hem organitzat aquesta, vull dir que no d'això, però sí que crec que cal una mica de flexibilitat per part de tothom, això per començar. La ciutat no és la mateixa de fa 15 anys, i per tant les necessitats, l'ampliació de la festa, en aquest cas alternativa, l'ampliació de gent que participa als arrossos, va canviant. Llavors jo crec que igual que hi ha veïns que ja sabeu que no poden suportar la Festa Major perquè tenen una pressió molt gran, jo crec que el que cal perquè tots puguem gaudir d'una Festa Major és flexibilitat per part de tots. Llavors si es troba un espai doncs òptim, ara ho proven aquí i els hi va bé, doncs es pot mirar de repetir, però jo demanaria que quan es fa un canvi no es prengui com una ofensa a la tradició o al no sé què, perquè la ciutat ha crescut. També hi ha barris nous que demanen que es facin coses allà per donar-los vida, i concentrar-ho tot aquí amb l'augment de població que hem tingut en 15 anys, doncs potser abans era un tipus de festa i es podia fer a baix, a Rambla del Celler, i potser ara, doncs, per aquests motius, s'ha fet una proposta, no sé com ha anat, vull dir, en aquest cas no sé si s'ha treballat, si no s'ha treballat, vull entendre que sí, si ho diu l'Esther, però no ho sé, no ho conec. Però sí que crec que el principi que hem de tenir és flexibilitat una mica per part de tothom, i estic segura que ningú mou res per fastiguejar ningú. Vull dir, hi ha normativa de seguretat, hi ha noves activitats que s'afegeixen a la Festa Major, i llavors... I bueno, una mica també hi ha els veïns que diuen, ostres, cada any tinc això aquí davant, ho podeu moure cap allà? Vull dir, trobar l'equilibri, bueno, ho sap l'Esther perfecte, és difícil. Llavors, a mi em sap greu que tinguin aquesta sensació, perquè vull entendre que el govern no ho ha fet per fastidiar, la veritat. No sé com ha anat, no sé com ha anat, però sí que una mica de flexibilitat. I si es treballen les coses amb temps, amb les entitats organitzadores, doncs crec que tothom pot tenir una miqueta de cintura, crec,
Perfecte, ens queden 5 minuts, una breu intervenció, Álvaro, Aina i Marcos.
Jo crec que, ara, el que deia la Cristina, molt correcte, no? És a dir, si a vegades, o sigui, jo crec, per exemple, quan estàveu vosaltres al govern, fa anys que hi havia molta gent que es queixava, i nosaltres vam ser crítics amb que la Festa Major Alternativa estigués allà a la Rambla Celler, no? És perquè hi havia moltes persones que al final van contactant, no? Podeu fer alguna cosa perquè canviï de lloc, perquè no sé què, és que no podem més. Bueno, jo entenc que la gent vulgui celebrar, Ja ho sé, però és igual, aquells 4 dies estàs amb una música a tope, amb gent tot el dia allà cridant, perquè al final cridant, no dic cridant, dic passant-ho bé, no? I quan la gent s'ho passa bé, pues va pujar el volum de veu i crida, canta, jo què sé, el que sigui, no? De festa, el que és una festa major, pues ja està. Pues al davant de casa, pues els fastidiava. I eren aquells concrets edificis que hi ha al davant, no, però és el mateix que quan es va fer aquell auditori exterior al final de l'Avinguda Cerdanyola, doncs els veïns d'allà també es queixaven que no ho volien allà per si es feien concerts, activitats que fessin molt de soroll, no sé. Tothom, però jo ho entenc. És a dir, al davant de casa no ho vols, ni que sigui 4 dies, no? Perquè al final aquells 4 dies pues, no descanses, sobretot si es fa juerga a la nit, no? Carai, pues, s'ha de comprendre. I jo crec que si hi ha una ubicació alternativa que pugui no fastidiar els veïns en aquest sentit, pues, benvinguda sigui. Segurament no és, segurament estan més còmodes al centre i que no estigui retirat els organitzadors. Ja, però escolta, també s'ha de garantir el descans dels veïns, no? No sé, jo penso que fer-la més enllà tampoc és cap problema, jo diria, eh? I el millor, precisament la Cristina comentava, el millor en aquell barri estan contents de tenir una mica d'activitat allà, que no estan al centre, perquè tot es fa molt concentrat al centre. Bueno, pues està bé, no? Està bé.
Gràcies. Aira?
Sincerament, doncs, desconec la problemàtica ni les negociacions que fa l'Ajuntament, per tant...
Perdó, i el tema de l'ombra, que m'he oblidat. Sí, que també sempre és important, no? Al final, l'ombra, el sol... Perdona.
Digues.
No, que és un tema que desconeixem i, per tant, ara tampoc ficarem llenya al foc d'un tema que nosaltres no hem portat i no sabem. En tot cas, sempre els conflictes, doncs, millor parlant-ho i dialogant i veure el que succeeix i també veure, no, doncs... això de no al pati del meu darrere, no? Molta gent, no? Sí, vull fer això, però no aquí. Bueno, és una qüestió de flexibilitat, de negociació, i nosaltres no podem ara aquí opinar d'una cosa que ni la part afectada ens ha dit, ni el govern tampoc.
Molt bé. I tanquem amb el Marcos.
Bueno, nosaltres, en aquest sentit, opino exactament igual, eh? No hem estat a l'Ajuntament fins ara, però el que sí que voldria és fer-me una miqueta ressò bueno, dels moltíssims veïns que sí que s'han acostat a nosaltres i per explicar-nos la seva preocupació, no? Amb les ubicacions dels concerts i les festes majors i la festa alternativa, no? Perquè pateixen molèsties, en aquest sentit pues, exactament el mateix que ha comentat l'Àvaro, no? Pues, gent que no pot dormir, gent que treballa el dia següent, i és un tema que preocupa molt els veïns, no? Entenc que és el nou govern del consistori és el que tindrà que estudiar bé aquest tema i crec que és un tema que es pot arribar a consensuar amb el resta de partits. I pregunto, no es podria estudiar una alternativa d'ubicació que no fos cèntrica, que estigués una miqueta fora del que és el nucli urbà de Sant Cugat del Vallès? No sé, ho deixo una miqueta per aquí.
Molt bé. Doncs veurem com van les... Direm per les properes, ara ja està decidit. Recordem que és el mateix lloc on hi haurà el concurs de rossos, si no m'equivoco.
Un dels extrems, sí.
Un dels extrems, on hi haurà la FMA. I, per tant, serà una ubicació que em sembla que no s'havia fet servir mai, si no m'equivoco.
No,
estrenem oi? Que sí? S'estrena, no? Aquesta ubicació. Molt bé, doncs veurem si funciona.
Ah, tampoc no et passis, home.
Veurem si funciona.
Un dels extrems.
Una de les dues puntes, si prefereixes.
Molt bé. Acabem amb bon humor. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots sis. I als oients ja ho saben, recordeu que cada dimecres al matí a 9:15 a la 91.5 de la FM i a cugat.cat, el Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.